Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Han tocat les 3, és temps de repassar la informació d'aquesta jornada encapçalada pels posicionaments de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo sobre la investidura de nou govern a Espanya i també de les demandes de l'independentisme. El líder del PP té coll avall, que anirà a l'oposició, però argumenta que si això passa serà perquè no es vendrà pas a Carles Puigdemont.
Nosotros vamos a defender la libertad y la igualdad de los españoles. La vamos a defender en cualquier circunstancia. La vamos a defender ante cualquiera, aunque nos digan que no. Y la vamos a defender, cueste lo que nos cueste, aunque nos cueste la presidencia del gobierno de España.
I Pedro Sánchez, que s'hi torna, argumenta que ell, l'objectiu final que té és millorar Espanya i no trencar-la i que per això vol parlar amb tothom.
Dije que íbamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por la concordia entre los pueblos de España, por la convivencia entre ciudadanos, y eso es lo que vamos a hacer a partir de que falle la investidura del señor Feijóo.
Sánchez també ha dit que l'única igualtat entre espanyols que està en risc és entre homes i dones amb les polítiques que l'ultradreta està forçant allà on governa amb el PP. Més coses, d'aquí menys d'una hora comença l'homenatge a Pepe Domingo Castaño, que ha mort aquesta matinada als 80 anys, Albert Ferran.
La capella ardent d'una de les veus de les nits esportives de la ràdio espanyola s'instal·larà al tanatori de Pozuelo de Alarcón de Madrid. Així han recordat aquest matí la seva figura al via lliure els periodistes esportius Miguel Rico, José Antonio Ponseti i Manolo Oliveros.
És una cosa difícil d'entendre perquè sense una veu com la seva no hi ha paraules que ho expliquin.
Tothom va veure que era impossible fer el mateix que ell feia. Era el que realment li donava un cop de mirada diferent a la ràdio, no? De la ràdio esportiva.
Que quedarà la seva veu per sempre, no? Com queda la veu dels cantants i encara ara, no? La seva publicitat que està en algunes ocasions gravada.
Avui, a les 12 del migdia, el programa El Tiempo de Juego de la COPE l'han homenatjat, començant el programa amb la seva salutació mítica. Pepe Domingo Castaño ha dedicat més de 60 anys de carrera professional a la ràdio i la televisió.
Més qüestions. El terratrèmol d'aquest migdia a la costa del Maresme no ha deixat cap dany material. És el que informa l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Diu que s'ha percebut, això sí, a diversos punts de la comarca, sobretot a la franja litoral, entre Vilassar i Arenys. El sisme ha estat de magnitud 2,5 i l'epicentre a tocar de la superfície. Pel que fa a la resta dels esports, Albert, Carlos Sainz lidera el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
A l'equador de la cursa, el Poleman manté la primera posició. Quim Salvador.
28 voltes pel final. Sainz, que lidera amb un segon de marge sobre l'anglès de Mercedes, George Russell, també en posició de podi. També anglès de McLaren, Lando Norris, un segon darrere Russell i també un segon per darrere quart és Lewis Hamilton, amb l'altre Mercedes. El campió i líder Max Verstappen n'és sisè i Fernando Alonso vuitè.
En futbol aquest vespre, el Real Madrid rep la Real Sociedad en directe al Superesports amb l'obligació de guanyar per continuar liderant solitari després de la golejada d'ahir del Barça. A segona divisió, l'Espanyol també juga aquesta tarda. Es podria situar líder si guanya 6:45 l'Aldenc. A la pàgina poliesportiva tenim la Supercopa ACB entre el Real Madrid i l'Unicaja.
I tanquem amb l'àrea de serveis pel que fa a les carreteres amb normalitat. Ara mateix a la xarxa viària del país només es manté la incidència que ja us explicàvem fa una estona, la carretera tallada GI-682 que connecta Sant Feliu de Guíxols amb Tossa de Mar per la costa arran d'un despreniment. I pel que fa al temps, Xavi Segura, els xàfecs aniran a més les properes hores.
Sí, tot i que la tarda encara seguirà tranquil·la la majoria de comarques amb només algunes bandes de núvols o alguna gotellada de fang molt local. Amb el pas de les hores arribaran xàfecs i algunes tronades al Pirineu i Prepirineu de Lleida, així com algun ruixat dispers a Ponent i al voltant dels ports. Serà el preludi d'un front que ens creuarà la propera matinada i que deixarà xàfecs a diverses comarques, sense descartar localment alguna tempesta intensa. Les zones més propenses per veure ploure seran les del litoral i prelitoral. Un front que passarà ràpidament i que donarà pas a un dilluns més tranquil. Pel que fa a les temperatures, avui toquen sostre amb ambient estiuenc, però demà començaran a baixar.
Les 3 i 4 minuts, tanquem doncs així aquest RAC1 migdia que hem fet amb en Marc Selva al control tècnic. Ara estem del reconcentrat. Nosaltres, que continuarem pendents de l'actualitat durant el Superesports amb en Xavi Puig, que s'hi posa al punt de les 4. Tornem demà a les 2 al RAC1 migdia. Bona tarda.
RAC1. Aquest dilluns el Girona juga a RAC1. A les 9, des de l'estadi de Los Cármenes, Granada-Girona. L'equip de Mitchell vol allargar a domicili el seu gran inici de temporada. I viu el partit des de mitja hora abans amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. Aquest dilluns a les 9, Granada-Girona a RAC1. I després, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.
Bona tarda, benvingudes, benvinguts. Reconcentrat, des d'ara i fins a les 4 amb l'inici del Superesports amb en Xavi Puig, alguns dels millors moments de la setmana RAC1 per fer-vos companyia, almenys per intentar-ho. Obre aquesta hora de ràdio l'artista britànica Paloma Faith, que l'any 2014 va publicar aquest tema, segurament el més conegut del seu currículum, Only Love Can Hurt Like This, només l'amor pot fer un mal així, pot fer tant de mal. Un tema que, per cert, va compondre Diane Warren, una dona que és segurament una de les grans compositores pop de les últimes dècades, del segle XXI. Ha escrit cançons per dotzenes d'artistes. Celine Dion, la banda sonora d'Armageddon que va interpretar Aerosmith, també era seva, alguna cançó també per Eurovisió. En fi, Diane Warren, que és l'autora d'aquest tema que va llançar la fama fa 9 anys, Paloma Faith, artista britànica. En aquesta hora de Reconcentrat escoltarem l'entrevista que li va fer Jordi Basté al món a RAC1 a J. Bayona, el director català de cinema, que és a punt d'estrenar el seu nou projecte, La Sociedad de la Nieve, nova pel·lícula sobre l'accident aeri dels Andes. Amb ell i amb Pablo Bierzi, l'escriptor del llibre en el qual està basada aquesta pel·lícula. I també escoltarem una estona del Versió RAC1 amb la visita d'Antoni Muñoz per parlar d'aquesta nova sèrie i del nou documental que s'han estrenat aquests últims dies sobre el crim de la Guàrdia Urbana, sobre Rosa Peral. Aviam si us agrada. Bon diumenge.
Això és
Reconcentrat.
Va ser molta l'emoció que dissabte a la nit es va viure al Festival de Venècia. Emoció per l'estrena de la nova pel·lícula de Bayona, de J. Bayona. Emoció per la nova visió que el director ha donat de l'anomenada tragèdia dels Andes de fa 51 anys. I emoció per l'acollida que el públic de Venècia va dispensar al final de la projecció amb 9 minuts d'aplaudiments a Bayona i a la part de l'equip artístic que va anar a Venècia. Després d'anys de preparació, La Sociedad de la Nieve ja s'ha presentat en societat i, malgrat que encara no sabem la data d'estrena, ja podem dir que estem davant d'una de les grans estrenes d'aquest any, dels pròxims mesos, i una de les grans pel·lícules de Bayona. És un enorme plaer parlar de La Sociedad de la Nieve amb dos dels pares d'aquesta història, l'autor del llibre en què es basa la pel·lícula, que és el Pablo Bierzi, i el director Juan Antonio Bayona. J. Bayona, bon dia i moltes felicitats.
Bon dia, moltes gràcies.
Et vam veure divendres, dissabte a la nit, molt emocionat, eh?
Sí, sí, estàvem molt nerviosos. Em fa molta gràcia al Pablo Bierzi, jo li vaig dir, abans de començar el pas, li vaig dir, com ho ves esta noche? I ell em va respondre, un tràmite, Jota, és un tràmite. I estava molt més conscient. Jo estava molt nerviós i em va fer molta il·lusió, sobretot pels actors, també per al Pablo, per els supervivents que hi eren a la sala, van vindre fins 4. D'actors estàvem 3, però hi havia uns quants més per allà, i em va fer molta il·lusió per ells, sobretot. No? Jo quan els vaig veure tan emocionats, em va commoure molt.
Després de tot plegat, encara tens dubtes sobre quina serà la rebuda de la Societat de la Nieve als cinemes?
Saps el que passa? És que amb aquesta pel·lícula jo em sento que m'he exposat molt, en el sentit que és una pel·lícula que cinematogràficament és molt diferent a la resta que he fet. El procés amb el que jo he rodat la pel·lícula era molt diferent. Venia a més de rodar dues pel·lícules, una sèrie i una pel·lícula, Jurassic World i El Senyor de los Anillos, que eren productes molt, molt mesurats, no? Tu tenies un guió i estaves treballant al servei d'una gran franquícia. I tornava jo a expondre com a director, jo mateix a posar-me reptes, i per això estava tan nerviós, perquè la pel·lícula, tu que has vist la pel·lícula, sí. És una cosa molt diferent a la resta que ha fet.
Efectivament, he vist la pel·lícula i he de dir, jo sempre dic el mateix, que i t'ho comentava quan vaig sortir del cinema, dic, jo no sé de cine, jo no soc crític de cine, jo soc espectador de cine. I com a espectador de cine, jo vaig sortir i vaig posar un exemple i continuo posant aquell exemple. I a mi les pel·lícules bèl·liques de guerra a mi no m'han agradat. I em vaig començar a enamorar de les pel·lícules bèl·liques amb Senderos de Glòria de Kubrick, i després em va entusiasmar una pel·lícula del teu admirat Spielberg, que és Salvar el soldado Ryan, però a mi la pel·lícula de guerra que més m'ha agradat és una que té poc a veure amb la guerra, que és La delgada línia roja, de Terrence Malick, que és una pel·lícula que per mi és filosofia. Molta gent es preguntarà quina és la diferència entre El vivent i aquesta pel·lícula. Bueno, Vivent és un espectacle, és una pel·lícula d'aventures. Aquesta és una pel·lícula que és de sentiments, filosofia, entres al cervell, també, evidentment, hi ha acció i aventures, però estem parlant d'una altra cosa, però en tot cas ja en parlarem quan s'estreni, perquè, clar, la gran pregunta que em fa tothom, Jota, és quan punyetes s'estrenarà als cinemes?
O sigui, com tu dius, aquest exemple de la línia roja no és una pel·lícula bèl·lica, no és una pel·lícula d'acció, no. És una pel·lícula que parla de l'ésser humà. Aquesta és la sensació que vaig tenir quan vaig llegir el llibre del Pablo Bierzi, que era un... Jo ja coneixia la història, però no coneixia el tamany, no? I sobretot tota la part més interior dels personatges i el que té la història de potent a un nivell filosòfic, no? I jo, aquest és el repte que em vaig posar, com poder portar això a la pantalla, no? Quan la pel·lícula, quan tu fas un guió, són tot accions, no? Els personatges tenen coses, no és pensament, i com portar jo a la pantalla això és el que em dic. Tots els maldecaps de fer la pel·lícula estaven associats amb això. De l'estrena et puc dir que la pel·lícula es veurà als cinemes. L'aposta per anar als cinemes és més forta, la més forta que jo he vist amb Netflix, en aquest sentit. Qui vulgui anar a veure la pel·lícula al cinema la podrà anar a veure, però encara no hi ha una comunicació oficial de quina és la data d'estrena. Això és política de Netflix i no la podem dir, però la gent que vulgui anar al cinema la podrà anar a veure al cinema sense problema.
Segur que serà abans de final d'any per poder entrar als Oscars, clar.
Sí, ha de ser abans de final d'any per poder qualificar pels premis.
Si s'estrena abans que acabi l'any, vol dir que penseu presentar la pel·lícula als Oscars. La idea de la productora, i en aquest cas de Netflix, és anar a totes les categories o sereu selectius?
Jo, la idea de Netflix és que és una pel·lícula que pot competir en moltes categories, i això qui ha vist la pel·lícula ho podrà veure. Per això estava tan content també el dissabte, no? Perquè veritablement ha sigut una feina molt, molt dura, molta dedicació, en unes condicions molt difícils i amb un resultat que jo estic molt orgullós del que ha fet el meu equip, així que jo penso que pot anar a moltes categories als Oscars.
Com arribes tu al llibre del Pablo Bierzi?
Bueno, vaig comprar el llibre amb curiositat, perquè jo estava preparant Lo Impossible i el vaig així, no vaig poder parar de llegir des que vaig començar. Em recordo que anava al llit i llegia i anava a dormir i obria els ulls i tornava i continuava llegint, no el podia deixar. I em va ajudar molt, de fet, amb la pel·lícula de l'impossible, perquè té una part així molt, molt humana, no?, que parla de la supervivència, una supervivència que és física però també és emocional, no? I jo em recordo que llegia trossos del llibre, fragments del llibre al Tom Holland, a la Naomi Watts i a l'Ewan McGregor durant el rodatge.
En sèrio?
I sí, de fet vam fer com una mena de d'ofrena amb els farolillos aquests a la platja, per demanar permís per fer la pel·lícula amb tot l'equip, per fer lo impossible, i jo vaig llegir unes frases del Roberto Canessa durant aquesta mena d'ofrena que vam fer. O sigui, és una pel·lícula que estava, era un llibre que estava molt present quan fèiem l'impossible.
Uau. Té alguna cosa a veure el títol? Perquè un és on tu has llegit, que tenia alguna cosa a veure el títol de l'impossible amb el llibre o alguna cosa?
Sí. Si tu llegis el llibre, hi ha un text del Roberto Canessa que fa servir la paraula de l'impossible com tres o quatre cops en tres frases. I em va semblar que era una paraula molt bona per definir el que jo estava intentant fer a l'impossible.
Jo he llegit el llibre i t'he de dir, Jota, que no m'estranya que quedessis meravellat pel llibre i pel text, perquè
sí, és sensacional. Li recomano a tothom que llegeixi el llibre inclús abans de veure la pel·lícula, perquè són molts personatges, són molts dies i el llibre ajuda molt a seguir la pel·lícula amb més facilitat.
És un llibre sensacional. Hola, Pablo Bierzi, bon dia, buenos días.
Buenos días, querido Jordi.
¿Cómo y cuándo conoció a J. Bayona?
Te lo sistematizo en tres etapas. Yo lo conocía a través del orfanato. Él me envió un mail en mayo de 2011 y con ese mail pasé a admirarlo y pasé a quererlo profundamente desde que empezamos a admirarlo profundamente, casi boquiabierto, desde que comenzamos a trabajar en este proyecto en 2016. Lo pasé a admirar y a querer porque es de esas personas que navegan en el territorio desconocido de las emociones, también él navega en el territorio más dificultoso, que es en el rodaje. Yo creo que en el rodaje él está en los límites, ahí yo a veces lo acompaño siempre y por momentos yo me pongo mi límite, soy más ciudadano común, él es un despegado, le están diciendo un superdotado, o sea, yo no acompaño eso y en esos casos lo miro de lejos, Jordi, y la boca no se me termina de cerrar, pero si está haciendo eso, va a subir de vuelta ese helicóptero, va a ir a los Andes de una vez más, ahí lo miro y trato como si fuera, no sé, un abuelo de él, ¿no? Puedo ser el padre pero no el abuelo, y le digo, Jota, ¿vale la pena el riesgo? Yo sé que él lo hace dentro de ciertos parámetros, pero me parece hay un riesgo que es navegar en territorio desconocido en las emociones, que es riesgoso porque nunca sabes a dónde vas a llegar. Pero hay también un riesgo físico que ahí, esto es subjetivo, Jordi, porque cada uno tiene su umbral, mi umbral capaz que es mucho más pacato, pero bueno, todo eso hace que yo esté con él y no sé, esté como si fuera en una aventura donde, una aventura fundamentalmente emocional, intelectual, y también cuando estamos en esas situaciones en la montaña, 3.000 metros, y lo veo a él corriendo. Y a la 3.000 metros uno no respira tan bien, eso fue en Sierra Nevada, en el set más alto, corriendo y bajando, cuando estaba bajando el helicóptero, y hacía una toma, otra toma, otra toma, y él venía a una retracción donde yo estaba sentado con Belén Atienza, y yo le decía, Jota, me parece que no estás respirando del todo bien, y él me parece que no me escuchaba, y le decía, por favor, te quitas un poco los auriculares y el casco, creo que no estás respirando bien. Y él seguía corriendo exactamente igual, a 3.000 metros, con las aspas de los helicópteros ahí arriba. Estaba dentro de todos los protocolos de seguridad, pero mirado desde un ciudadano a nivel del mar, Jordi, como soy yo, para mí eso era desmesurado.
Curiosamente, mira, de esta película conocimos que había la intención de hacerla y de rodarla cuando hablamos con Roberto Canessa. Roberto Canessa, uno de los supervivientes, que yo creo que estoy convencido que fuera el primero en explicar que Bayona iba a dirigir una película. Escuchad.
La gente nos dice, pero la película de Disney, ¿no exagera un poco lo que le pasó? Le digo, mi amigo, es Disney. Disney muestra la décima parte. Todos los actores están lindos, los sanos, buen mozos. ¿No te va a mostrar que tenías que dormir entre los muertos, que no tenías fuerza ni para enterrarlos? Evidentemente, todas estas ventanas aportan al conocimiento de la historia, pero realmente llegar al fondo es muy difícil. Creo que ahora van a hacer una película Bayona que es realmente latino y que va a tener la fuerza de poder hacer.
¿Bayona?
Está interesado. Y bueno, creo que va a poder ayudarnos, porque yo siempre insistí en el que, por esto estoy muy contento de este libro que hicimos con Pablo Guiarsi.
Ya, pues sí, Bayona lo acabó rodando, y he de decir que tiene razón en lo que decía, claro, viven todos, son estupendos, guapísimos, tal, no sé cuántos. Claro, esta es otra cosa, Pablo.
¿Sabes? Esa entrevista, Jordi, fue en el 2017 en España. Yo estaba con Roberto, no estaba en esa entrevista, y Roberto dijo algo que no se podía en ese momento decir porque estaba embargado, no se podía dar detalles de Bayona, pero Roberto en eso se parece también a nuestro querido Jota, corre los límites un poquito, no en este, son límites distintos, les encanta correr límites. Uno, viste que se guía por la profecía autocumplida, más o menos. Es trabajar con Jota es como que eso no vale más, y hay que aventurarse, o si no te quedas en tu casa mirándolo por televisión.
La gente que no ha leído el libro y que tampoco ha visto la película, quizás se pregunta por el título, La Sociedad de la Nieve. Cuando acaba la película lo entiendes perfectamente, porque el libro no es una ficción sobre lo que ocurrió, es un relato de los supervivientes. ¿A cuántos conocía usted, Pablo, y de qué los conocía?
Yo soy compañero de colegio, o sea, nos moldeamos juntos, iba al mismo colegio de los que organizaban el viaje, que era un club de rugby de tipo Uruguay. Uruguay es el país de la mayor clase media de América, muy equilibrado, como dijo Josep Borrell el otro día, el canciller de la Unión Europea, acá en Uruguay es el país más equilibrado de América Latina. O sea, no estoy hablando bien ni mal del resto, pero tenemos esa peculiaridad. Entonces acá nos conocemos, es un país muy pequeño, 3.400.000 habitantes, y como somos del mismo colegio, que era de unos hermanos irlandeses, que son, no son británicos, son gente mucho más ruda, mucho más íntegros, más por lo académico, seguían por la integridad. Entonces yo era compañero de colegio de infancia, de barrio, de los que organizaron, o sea, del 80% del avión. Y son personas que tienen mi edad, o sea, Roberto, ahí estamos presentando otro libro, un libro que hice con Roberto, que se llama Tenía que sobrevivir, esa entrevista que estaba mencionando tú, Jordi. Con Roberto era mi vecino, Nando Parrado estaba compañero de clase. El 90% de los sobrevivientes jugábamos juntos desde que tengo 6 años, 5 y 6 años, o sea, nos moldeamos juntos, y eso, el hecho de moldearte juntos con todo este grupo, y a los que no conocía, como por ejemplo alguno de los muertos, como Numa Turcati, que era de otro grupo, era amigo de amigos, yo conocía al hermano, o sea, yo les conozco, vamos a decir, la manera de pensar, la idiosincrasia, y eso me resultó muy fácil para ese libro, que para mí era una asignatura pendiente desde el 72, cuando ellos regresaron. Inmediatamente Nando Parrado, que es uno de los que camina junto con Roberto, me pide que lo ayude en su libro, en enero del 73. Imagina desde qué momento yo estoy atrás de esta historia, porque los muertos también eran mis amigos. Mi gran problema era que los vivos podían hablar y contar la historia infinitas veces, pero ¿quién contaba la historia de los muertos, que eran mis compañeros de clase, que eran mis amigos, a quienes solo lo podía contar alguien que los hubiera conocido en esos 20 años que vivieron, después murieron? Esto creo que es un pequeño anécdota, porque son 45 personas, pero es muy simbólico de cualquier circunstancia equivalente en la historia de la humanidad. Entonces yo tenía como una especie, una suerte de compromiso con los vivos para contar qué nos pasó, en lugar de la crónica de qué pasó, que fue lo que se contó en el libro grande en el 73. Pero fundamentalmente, ¿quién cuenta la historia de los muertos? Era irreemplazable, no por mi sabiduría ni cosa que se le parezca a Jordi, sino porque yo tenía esa doble condición. Era del mismo grupo de ellos, éramos amigos desde que nacimos, y me gustaba escribir, un vicio rarísimo para un colegio rudo de hermanos irlandeses que jugaban al rugby, pero que me lo permitían como una especie de licencia. Bueno, te permitimos que escribas, porque no se estilaba, era solo de varones. te permitimos que escribas siempre que te podamos pegar en el rugby. Entonces yo aceptaba que me pegaran en el rugby, pero que me dejaran escribir tranquilo. Y bueno, esa doble coincidencia después se da como una especie de astros alineados en la tercera coincidencia que surge en nuestro cosmos J. Bayona.
Porque claro, nos han contado que la película ha sido catártica para muchas familias y supervivientes de casi, que hacía casi 50 años que no hablaban del asunto o que no habían vuelto a hablar entre ellos. Claro, incluso Daniel Fernández, uno de los supervivientes, explica en el libro que el hecho de vivir cerca de los familiares de los muertos hace que los supervivientes se cierren y que no hablen del accidente para no herir sensibilidades y sobre todo no provocar dolor innecesario.
Creo que el casi catártico, el casi te sobra, Jordi querido. Yo como lo hemos hablado con Jota, estamos con Jota y Verena Tienz y Sandra Hermida ahí en el cine, 265 personas de las familias de los muertos y de los vivos. Fue la experiencia, yo tengo vida más larga que Jota y que tú, por tu voz, sí. Jordi. Fue el momento más emotivo, conmovedor de toda mi existencia, fue ese pase en la mañana, a las 9:30 de la mañana, cuando viéndolo con ellos, escuchando los sollozos, y la salida afuera en el cine, los abrazos, era como una suerte, ahí te dabas cuenta claramente de esa asignatura pendiente que por intuición yo tenía desde que ellos llegaron el 28 de diciembre del 72, esa intuición de que quién va a contar esto desde el punto de vista de los dos lados, los vivos y los muertos. Y bueno, yo lo conté en el libro y Jota lo remató en el sentido de lo catapultó a las estrellas.
Porque hay una cosa en el libro, Jota, que es parla de cinc conceptes. Equip, persistència, afecte, intel·ligència i esperança. Era això, no, Jota?
Sí, això forma part de... del missatge més heroic, no? que d'aquesta visió com més cinematogràfica que s'ha fet fins ara de la pel·lícula. Però el que estan parlant, que em sembla molt més interessant, és quan jo llegia el llibre hi havia una mena de necessitat de continuar contant aquesta història. Necessitava una altra pel·lícula. De fet, quan jo vaig parlar amb els supervivents vaig pensar que ells volen la pel·lícula quasi la necessiten més que jo, no? I era per aquesta assignatura pendent que eren els morts. Jo penso que aquesta història s'ha oblidat una miqueta de la figura dels morts, que van ser importantíssims perquè tornessin els altres, no? I jo penso que aquesta era aquesta ferida oberta que hi havia, no? És molt interessant quan llegeixes el llibre que hi ha com un sentiment de culpa que tota l'estona està allà, no? I de fet, són 16 els supervivents que parlen, però hi ha un 17è que són els morts, no? I jo penso que l'altre dia quan vam veure la pel·lícula amb les famílies dels supervivents i dels morts junts per primera vegada en un acte, 50 anys després, 51 anys després de l'accident, moltes d'aquestes ferides, ho sé perquè després m'han arribat molts missatges de supervivents i de famílies dels morts, moltes d'aquestes ferides d'alguna manera s'han curat una miqueta, no s'han tancat una miqueta amb gràcies a la pel·lícula, que això és molt fort dir-ho, no? Però gràcies a la pel·lícula, i que la pel·lícula no fa cap mena de pasteurització, no endolça la història, sinó que veritablement li parla a l'alçada dels ulls a tothom i els diu el que va passar, gràcies a aquesta força que té el cinema i la ficció de posar-te en la pell de l'altre, finalment alguns d'ells han pogut comprendre després de 51 anys què és el que va passar i entendre millor als supervivents.
Fixa't que aquesta experiència tan traumàtica va transformar de manera molt profunda a tots els supervivents. El doctor Roberto Canessa ens explicava així com li va marcar després.
Me ha marcado en los trasplantes cardíacos, me ha marcado en la vida por la vida, en cómo tú con tus órganos podés ayudar a sobrevivir a otros sin algo que yo estoy en deuda porque sobreviví gracias a mis amigos, que yo tengo un pedacito de ellos adentro y que tengo que honrar su memoria. Y la vida me ha dado oportunidad de revancha porque el sobrino del capitán, por ejemplo, tuvo un problema cardíaco, el sobrino nieto, y lo tuvimos que operar nosotros y fue muy lindo poderlos ayudar y ver que la vida se rehace. Además, no me canso de agradecer a la comunidad de nuestro barrio cómo nos recibieron las familias que no volvieron, cómo nos apoyaron, desde el dolor, la resiliencia de esa familia, es decir, mi hijo se murió, pero volvieron ellos y renovamos el club, pensamos que nos iba a llevar una vida a recuperar y salimos campeones al año siguiente.
Així sona Racun Central.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Esteu en una cosa normal.
Sigueu innovadors.
Una cosa s'ha de reformeu-vos.
Deixeu estar. Els somnis són esbojarrats fins que s'aconsegueixen.
Nou Sant John Corando, el SUV dels nostres somnis. Totalment renovat, punter en seguretat, habitabilitat i equipament líder i un preu sense competència. Nou Sant John Corando, deien que estàvem sonats.
Descobreix-lo a santjohnbarcelona.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. Sis ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou. CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC
1. El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 km.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport.
RAC 1.
Fotocòpia del DNI per les dues cares, revers i anvers.
Ai, perdó, que estava mirant què demanaven per la inscripció de l'extraescolar de música. Doncs això, dimarts a les 9, Champions, Barça, anvers, des de les 8 a RAC 1, amb el Pou i companyia.
Fot-li Pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1, tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Reconcentrat. Amb Edu Davant.
Aquests dies molts dels oients que cada tarda molt amablement ens acompanyen estan fent maratons amb les dues estrenes de Netflix sobre el crim de la Guàrdia Urbana. La sèrie El cuerpo en llamas i el documental Les cintes de Rosa Peral. I el que farem és centrar-nos en Les cintes de Rosa Peral. Saludem a aquesta hora el periodista de successos de La Vanguardia, col·laborador del Versió RAC1, de RAC1, i el primer que va escriure, subratllo, el primer que va escriure un llibre sobre aquest cas. Estem parlant de Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Un documental que recull la primera entrevista a Rosa Peral des de que la van condemnar 25 anys de presó per l'assassinat de la seva parella, el també agent de La Urbana, Pedro Rodríguez. Maria Xinxot.
D'entrada, dic que és un documental molt llaminer, si heu seguit el cas, perquè el que veus és Rosa Peral des de la presó, no? Això són entrevistes que li han fet amb ella a través de videotrucades que ella pot tenir amb qui vulgui, no? Amb familiars, amb amics, i algunes les ha concedit els que han fet aquest documental de Les cintes de Rosa Peral. El que recull en aquest documental és la seva visió de tot el que va passar.
Hola, soy Rosa y bueno, ya sabéis que os llamo desde prisión.
A mí me gustaría que, con esto, me gustaría que se viera la persona que yo soy, no la persona que han vendido los medios de comunicación. Lógicamente va a ser muy complicado que yo pueda explicarme, que se me pueda conocer.
Clar, queda claríssim, no?, d'entrada, que és ella qui es presenta i ella qui vol donar la seva visió i que la gent, no?, es tregui aquesta imatge, es culpabilitza molt els mitjans de comunicació, no?, la feina que s'ha fet, de presentar-la, sí. Sí, sí, a tu molt, Toni.
Bueno, jo no em vaig sentir al·ludit, sincerament. Però deixa'm dir una cosa, és a dir, això que sembla tan clar amb el títol del documental que es diu Les tintes de Rosa Peral, jo vaig participar en aquest documental perquè em van trucar els de la productora, per sempre es parla de Netflix. Et va trucar Netflix? No, no em va trucar Netflix. Em va trucar una productora que és Brutal Media, que són els que fan El Foraster, per exemple.
Ah, sí?
Sí.
Ah,
i, em va...
sí?
I els programes de Ramon Gené, entre
d'altres. Els programes de Ramon Gené,
sí,
no?
Sí.
Doncs, clar, jo vaig rebre la trucada d'una productora d'aquest projecte que em va convidar a sortir en aquest documental que a mi se'm va enganyar, a mi i a molta gent, en què no se'ns va dir que era per donar exclusivament la versió de la Rosa Peral, perquè aleshores, doncs, si és un documental enfocat només a donar la seva versió, doncs jo potser m'hauria plantejat de si havia de sortir o no havia de sortir. I jo, com altres persones amb les quals he parlat, doncs ens hem sentit enganyats perquè nosaltres ens van dir això serà com un minicrims, dos capítols per repassar el cas ràpid i ja està, no? I després, clar, quan tu... Perquè a sobre no només és això, és a dir, vaig estar 7 hores gravant, vaig canviar la visita al metge, vull dir, altres coses que havia de fer només per centrar-me en això, per dedicar-los tot el temps que ells em van demanar. Després, també, els he anat ajudant quan volien documentació per determinades coses i després em trobo doncs, que emeten una nota de premsa en què diuen que tot el documental estarà enfocat amb la versió i la visió de la Rosa Peral. I dius, home, doncs això no és com m'ho havíeu explicat. Per tant, si vosaltres em mentiu, doncs, bueno, doncs jo ara ho dic que em veu enganyar. I ja està, només ho volia dir.
Doncs, bueno, queda més que dit, que és una primera manera d'exposar el punt de vista d'aquest documental, que, com dèiem, és el punt de vista de Rosa Peral. A veure, què explica Rosa Peral, Maria?
Mira, explica diverses coses, però jo crec que el que també fa molt aquest documental és que se l'humanitza. Es posen moltes imatges familiars, se la veu amb ella, doncs jo què sé, a la primera comunió, la Rosa fent natació, la Rosa Plaça Catalunya, vídeos casolans, vídeos familiars que potser tots tenim en algun moment a casa i que s'emeten en aquest documental i que la pots veure doncs com una nena o una noia innocent i una noia doncs càndida, no? Un dels moments d'aquests documentals i que també és un dels protagonistes de la pel·lícula és el seu pare cantant.
Qué bonita esta niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los cigales verdes. Qué bonita que mi niña, qué bonita cuando duerme.
Aviam, aquí bàsicament el que intenta fer aquest documental és explicar-te la versió de la Rosa Peral, que més enllà de tot el que he explicat, és a dir, ja està bé, si volen explicar la seva versió, doncs endavant i ja està bé, però aleshores que ens ho expliquin, no? Aleshores, bàsicament el que intenta fer aquest documental és partir de dues premisses. Una, que el judici que va tenir Rosa Peral no va ser just i que se l'ha condemnat injustament doncs pel fet de que se l'ha exposat molt mediàticament i que molts dels membres del jurat van anar amb una predisposició, no? Amb una idea preestablerta del que s'estava jutjant. I com ho fan? Doncs bàsicament el que diuen és que no hi havia prou proves. És veritat que aquest documental tampoc no t'exposa quines són les proves que la van acusar, perquè n'hi havia moltíssimes. El que passa que ells obvien aquesta part i diuen no hi havia proves, no hi havia proves, no hi havia proves. Aleshores només van dient això i van posant imatges de quan ella era petita, no? Que tu penses, bueno, els assassins també han tingut infància, també han anat a l'escola, també han tingut pares, també han... Vull dir,
un documental, per tant, parcial.
Sí, un documental parcial per intentar doncs, generar dubte en l'opinió pública i en els telespectadors de si realment Rosa Peral és culpable o no de l'assassinat del seu nòvio Pedro Rodríguez.
Hi ha aquestes imatges de casolanes, hi ha imatges de Peral a la presó, hi ha recreacions també, hi ha entrevistes a periodistes com el Toni Muñoz, periodistes que heu seguit el cas, i també hi ha moments del propi judici, com per exemple aquest àudio de Rosa Peral que envia a l'Albert, que és l'altre condemnat, perquè recordem, aquí només surt la visió, diguem, de Rosa Peral, però hi ha dos condemnats per aquest crim, que és l'Albert López i la Rosa Peral.
I hi ha un mort també, que moltes vegades no se'l destaca prou, Rodríguez. Perquè sembla que, doncs, que només haguem de tenir empatia cap al patiment que està tenint Rosa Peral, perquè porta 6 anys a la presó, però en cap moment es menciona que hi ha un noi de 38 anys que li van treure la vida i que també tenia fills, tenia un fill de 2 anys i que no surt mencionat, i només hem de tenir empatia cap a Rosa Peral després de veure aquest documental.
Àudio de Rosa Peral a l'Albert López.
Oye, don Delorte, ¿tienes el móvil apagado? Bueno, nada, he ido a comprar acá a Prado y ya me había salido un descuento para por aventura. Estaba pensando que si hacíamos eso, pues el siguiente fin de semana podríamos ir a por aventura a dormir allí, eso con las peques. ¿Qué te parece la idea?
Aquest és un àudio que va ser molt sonat i que se'n va parlar molt, perquè vosaltres sabeu que en un judici normalment les proves totes estan fetes, no? Es fa durant anys, durant la instrucció, sí. La gent presenta les proves, les troben, els hi donen la volta, els hi donen una interpretació, però poques vegades passa que quan està en marxa un judici apareguin noves proves. I això com va ser possible? Doncs perquè una de les proves que es va aportar era tot el disc dur, és a dir, tota la memòria que hi havia en el telèfon de la Rosa Peral, i que durant molt de temps, doncs, bueno, es va intentar buidar, però hi havia tal quantitat d'informació i tal quantitat d'imatges, doncs, que no tot es va poder processar. Però mentre estava en marxa el judici, els Mossos d'Esquadra van seguir buscant, van seguir mirant fotos, van seguir escoltant àudios, i va aparèixer un àudio del 19 d'abril del 2017, és a dir, pocs dies abans del crim, en què la Rosa Peral li envia un missatge a l'Albert López i li diu: estava pensando, perquè ella està al Capravo, està comprant, ha trobat un tiquet d'aquests de descompte, i ha dit, i li envia un missatge a l'Albert López en què li diu: estava pensant que si fem allò, potser el cap de setmana podem aprofitar per anar tots junts amb les nenes a PortAventura. Què vol dir fer allò? Doncs el que es va interpretar en el judici és que fer allò era matar el Pedro. Nosaltres matem el Pedro, li pengem el mort a l'exmarit, i aleshores després podem ser una família feliç i podem anar tots anar a PortAventura.
Clar, aquí apareix PortAventura i apareix el Capravo, i si no estiguéssim parlant del que estem parlant, hi ha algun moment que també recull en el documental que és força graciós, que és l'advocada de Rosa Peral, que és Olga Arderiu, preguntant-li això a la Rosa.
¿Usted va al Capravo a veces?
Pues no podría a diario, pero muy a menudo.
Muy a menudo va al Capravo. Perquè era important saber,
bueno,
si anava al Capravo.
El que era important és que la defensa de la Rosa Peral considerava que aquell àudio no estava clar quan s'havia enviat, perquè les metadates de l'arxiu deia que no es podia determinar que eren efectivament del dia 19 d'abril. Aleshores deia, bueno, i això pot ser de qualsevol altre dia, per què? Perquè vostè va al Capravo no sé quantes vegades.
Perquè va sovint al Capravo.
Clar, per tant, no vol dir que estaven premeditant i estaven parlant del crim, sinó que estaven parlant de qualsevol altra cosa. I és més, aquest sobrenom amb el qual feia servir la Rosa i li deia a l'Albert, que li deia Tonto el Bote, val? Tots els missatges de la Rosa que li diu a l'Albert són Tonto el Bote, d'acord? Però clar, aquí, en aquest missatge incriminatori, ella va dir que Tonto el Bote li diu a qualsevol, que també li deia amb el seu veí. Diu, ah, també li dic Tonto el Bote i tal. Hem de recordar un fet important, i és que al torn de l'última paraula, quan encara, bueno, uns havien dit que Tonto el Bote no era l'Albert, l'Albert López, torn de l'última paraula, diu: el meu únic delicte ha estat ser un tonto del bote. És a dir, ell mateix es va autocondemnar, és a dir, aquest missatge anava per mi, el tonto del bote sóc jo, per molt que digui la Rosa que no era jo, no?
Una altra de les coses que també m'he fixat en aquest documental i que vol deixar clar, no?, ella mateixa, Rosa Peral, és que ella diu que se la jutja per ser dona, no?, i per haver tingut diverses relacions sexuals, i no pas per si ha matat o no ha matat el Pedro. D'alguna manera, jo crec que es presenta com a víctima del patriarcat.
Si en vez de yo ser una mujer esto le estuviera pasando a un hombre, no se estaría pensando si ha tenido una relación de X o una relación Y. Y a lo mejor intentarían buscar realmente las pruebas que tocaría buscar.
Clar, aquí és on us posa en dubte, el documental posa en dubte el paper dels periodistes que heu seguit el cas, no?, per dir, és que us heu fixat només en si ella se n'ha anat amb aquest, si després tenia aquesta relació amb l'altre, i tot aquest triangle amorós.
Sí, però això ella ho utilitza d'una forma, és una acusació falsa que fa cap a, potser cap a alguns periodistes és possible que sigui justificada, jo no dic que no, però jo crec que els que hem treballat de forma rigorosa i seriosa, jo no em sento al·ludit pel que diu la Rosa Peral. Ara, s'ha de dir una cosa, és a dir, quan es parla parla de que aquest cas gira sempre al voltant de relacions amoroses i que sembla que estem aprofundint en la vida sentimental i sexual de la Rosa Peral, això no és veritat. És a dir, l'única cosa que estem destacant, i perquè ella era el nexe d'unió d'aquí, ella és la nòvia del mort, ella és l'amant de l'altre assassí, i ella és la exdona de l'home a qui volien incriminar. Per tant, és a dir, aquest triangle amorós del qual tant es parla té com a nexe d'unió Rosa Peral, i per això és rellevant, perquè és que les tres persones formen part d'aquest crim. Nosaltres, els periodistes, o almenys jo parlo per mi, vull dir, per la resta de periodistes que parlin ells, no? Però jo en cap moment he volgut criminalitzar ningú per tenir moltes relacions. Aquí el que s'està fent és parlar d'un crim en el qual hi ha tres persones. Hi ha un mort, hi ha una persona que li volen penjar el mort i hi ha una altra persona que participa del crim. Per tant, i totes tres tenien una relació a la vegada, al desembre del 2016, amb la Rosa Peral. Bueno, doncs ella és el nexe d'unió, és important que es destaqui.
Hi ha un sol periodista, però que sí que diu que potser, o sigui, entona un mea culpa, no?, de potser sí que ens hem equivocat, potser hem anat cap a una banda quan no hi havíem d'anar, que és a Carlos Quílez. Hi ha un moment, no?, que s'entrellacen diverses declaracions, hi ha el pare de Rosa Peral, la mateixa Rosa Peral i Carlos Quílez, que tots van en aquesta línia de dir... Ella és una víctima de...
No, una víctima, però és el que diu el Toni Muñoz. O sigui, ella va participar directament en l'assassinat.
Clar, això està provat perquè jutjat l'ha condemnada.
Em fa molta gràcia aquests arguments, però és que al final... Sembla engolla en botella. Vull dir,
no. No, i què és més, jo crec que potser, a vegades, hauríem de recordar quines són les proves que per les quals
que no
acaben...
Que surten en el documental.
Clar, és que allà no surten. Allà es pensen doncs, que només dient que no hi havia proves o que hi havia proves indiciàries, perquè, clar, és veritat, no tenim... o no hi ha una prova que diguis amb quin és l'objecte amb el qual van matar el Pedro Rodríguez, però sí que tens un resultat, i és que Pedro Rodríguez està mort, i està mort des del dia 1, no des del dia 2, com deien ells. Aleshores, tu pots traçar tot una i pots acumular una sèrie d'indicis que apunten directament contra aquestes dues persones. Quins són els indicis? Doncs aviam, Rosa Peral estava al lloc del crim, a l'hora del crim. Després, ella el que fa és posar, juntament amb l'Albert López, el cos al maleter del cotxe. És ella... És ella, vull dir, perquè moltes vegades pensem que ella té un paper secundari, però ella té un paper de lideratge d'aquest crim. Ella és qui condueix el cotxe cap al pantà de Foix amb el cadàver del seu nòvio al maleter. Vull dir, no. I és més, hi van al pantà de Foix perquè està al costat de casa seva. L'Albert López viu a Badalona. No sap ni on està el pantà de Foix. I el pantà de Foix, que és el lloc que trien per cremar el cotxe, està al costat de casa de Rosa Peral. L'única persona que coneixia el pantà de Foix és la Rosa Peral. Després intenten també encolomar-li al mort el seu exmarit. Recordem, que ho hem explicat moltes vegades, que tant l'Albert López com la Rosa Peral agafen el mòbil de la víctima, que sempre està en possessió de Rosa Peral, i van cap a casa de l'exmarit. Qui sap on viu l'exmarit? Ella. No ho sap, l'Albert no sap on viu l'exmarit, ho sap ella, perquè fa pocs mesos ha contractat a un detectiu privat per saber on vivia el seu exmarit i d'aquesta manera tenir més arguments per lluitar a nivell judicial per la custòdia de les seves filles. Vull dir que és un paper constantment de lideratge. Els Mossos d'Esquadra, quan escorcollen casa seva, troben que el telèfon mòbil del Pedro Rodríguez, de la víctima, està a l'armari de la Rosa Peral. No se l'ha quedat a l'Albert López, que no té el paper de lideratge que té ella. El té la Rosa Peral. Vull dir que ella, en aquest documental, no explica la meitat d'aquestes coses. Simplement diu, se m'ha criminalitzat per ser una dona i perquè s'estàs bombant només la meva vida sentimental quan no hi ha proves. Doncs sí que hi ha proves. Hi ha totes aquestes que us he dit. Vull dir...
Que no són poques.
Que no són poques.
Sentim els arguments en contra de tot això que estàs explicant, Toni, que diuen el pare de Rosa Peral, la mateixa Rosa Peral i el periodista Carlos Quílez.
Solamente su actitud ha sido ser una persona guapa, tener un buen cuerpo y si le ha dado la gana se ha acostado con quien haya querido.
Han creado un personaje, porque claro, como pruebas contra mí no hay, las pruebas son contra él. Entonces, la única manera de acusarme, de meterme en el saco, era ponerme como la viuda negra.
Mis compañeros y compañeras, a los que respeto y aprecio, pero que en este caso creo que no han actuado con equidistancia y con justicia, ¿no? Es que yo mismo lo hice. Es que yo recuerdo haber publicado, al principio de todo, cuando la detienen y demás, no sé qué tal, un artículo, que el otro día lo revisaba avergonzado, en la que yo decía, Rosa Peral, esta mujer, stripper, no trabajó nunca de stripper. Nunca fue gogó de discoteca, ni hizo rara, ni hizo topless, ni hizo todas estas idioteces que se han dicho.
Però fixa't que és molt interessant veure com són ells mateixos els que van alimentant de que el que han dit els altres, no? Els que parlen tot el rato de la viuda negra, són ells. És a dir, al final, què diu el pare? Su único pecado ha sido ser una mujer guapa, tener un buen cuerpo y acostarse con quien ha querido. Bueno, però això ho diu vostè, és a dir, tots aquests ho estan dient ells, vull dir, nosaltres, o jo almenys, ja dic, parlo jo per mi
sí,
mateix,
parla per
mai, mai he fet, sí, exacte, perquè al final després pots trobar...
No, perquè escoltem a Carles Quiles que dius, bueno, estàs canviant la versió que vas publicar sí. I ara te n'arrepenteixes, no sé, aquest canvi de criteri...
Clar, però per exemple jo, és a dir, jo mai vaig publicar això, no? Doncs
sí,
ja
sí,
està,
per això,
dir, no em sento al·ludit. Sí,
sí. Nous arguments que fa servir també Rosa Peral per justificar el seu comportament just després de l'assassinat del Pedro, de la seva parella. Ella defensa que els primers dies encobreix l'Albert, no diu res, per protegir les seves filles.
Lo que siempre hizo fue proteger a sus hijas, cosa que nadie valora eso.
Era más importante el hecho de que ellas se mantuvieran con vida, que no hubiera ningún peligro, porque el peligro real era él.
I aquí és on ella diu, em vaig equivocar, va ser un error... Y por eso ahora ningún creo.
Visto desde ahora, cojo una decisión incorrecta, ¿no? Todo eso me ha hecho que luego pues nadie me crea, ¿no? O piense, no tengan dudas y digan, ¿y por qué ha actuado así? ¿Y qué nos ha enfrentado? ¿Y por qué no le ha plantado cara? ¿Y por qué no ha ido a la policía? ¿Y por qué no ha confiado? No, yo tengo un historial, por decir de alguna manera, con la policía... que me ha creado una desconfianza a lo largo de los años, como lo que pasó con lo de que le llaman la venganza.
Aviam, aquí s'ha de recordar, és a dir, la Rosa Peral sempre ha parlat que ella no va reaccionar, no va saber actuar perquè estava presa per una por insuperable que la va paralitzar, d'acord? Por cap aquí, doncs cap a l'altre acusat, l'Albert López, d'acord? Aleshores, aquí jo crec que és important revisar que és el que passa, no? És a dir, els dies després del crim, ella que té aquesta por que la paralitza fins al dia 13, que és quan ella sent i ja sap que estan a punt de detenir-la. Aleshores, aquella por ja no la paralitza per acusar a l'altre home, no? Aleshores, ella, recordem que quan passa tot, és el dia 1, ella està a casa seva amb el seu nòvio, i ella el baixa... segons expliquen a partir les seves filles a la seva madrastra, un testimoni que després serà anul·lat i que en aquest documental doncs posen en dubte tota l'acusació només perquè aquest testimoni està anul·lat, doncs ella el baixa cap a l'habitació de baix. A l'habitació de baix no hi ha res, és un garatge on hi ha només una mena de gimnàs, un sofà i una tele, però realment l'estança principal és el pis de dalt. És el pis de dalt, és a dir, si tu sembla ser doncs, que, segons diu la sentència, la Rosa Peral li va emmascarar alguna mena de substància, potser els calmants que s'estava prenent per l'esquena, a la beguda mentre sopaven, i després es va trobar malament, i ella el condueix cap al pis de baix. Aquesta conducció és estranya ja de per si, perquè clar, si tu et trobes malament, que t'has sentat malament al sopar, una, dos, t'estires al sofà que està al costat, o te'n vas al llit, però no te'n vas al pis de baix.
Al pis de baix que no hi ha res,
que no hi ha res,
expliques.
No hi ha res.
És estrany.
Clar, aquí què estava fent? Estava preparant ja a la mort del Pedro Rodríguez. Després ella el que fa és trucar a l'Albert, és a dir, aquesta persona qui té tanta por és ella qui el truca. I ella es presenta a les 3 de la matinada, però qui el truca és ella. Després cometen el crim, carreguen el cotxe al maleter del cotxe, carreguen el cos al maleter del cotxe, i l'Albert López se'n va. I es queda sola, la Rosa Peral, a casa seva, amb el cotxe, amb el cos del seu nòvio mort al maleter, i durant tot el dia aquest cotxe està al jardí de casa seva, i ella es queda sola. I ella, paralitzada per la por, diu que no truca a ningú. Però allà l'Albert no hi és. Ella pot trucar perfectament. Els dies següents serà un continu quan transcendeix la notícia de que ha mort el Pedro Rodríguez. Abans que transcendeixi, ells dos van a un dinar de la Guàrdia Urbana en què hi ha la famosa fotografia en què surt ella traient la llengua. Doncs ella allà en teoria està també presa per una por insuperable i per això va conjuntament amb el que és la persona que li fa por i surt traient la llengua al costat d'aquesta persona. Aquell mateix dia ella intercanvia el seu propi cotxe amb una furgoneta molt més gran d'un altre company de la Guàrdia Urbana que bueno, l'intercanvien, i sembla ser que allò és per transportar el sofà en el qual han matat el Pedro. I qui fa el canvi? El fa ella, no el fa l'Albert López, el fa ella. Els dies següents serà un continu de visites de gent de la Guàrdia Urbana que es presenta a casa seva per preguntar-li com està. Allà ella, si tenia tanta por, allà a vegades no hi ha l'Albert. Són amics seus, són policies, ella és policia. Podria parlar amb aquestes persones i dir-li, escolta, ha passat això i tinc molta por. No ho va fer en cap moment. Quin és l'argument que dona ella? simplement, que, bueno, com que li havia passat això de la pornovenjança, que és la filtració d'una fotografia sexual, que li havia passat feia 9 anys, ella ja no confia en la policia, amb ningú, ni amb els seus amics. Això és el seu argument.
I és l'argument que fa servir la seva advocada, Olga Dariu.
La clave para que la versión de Rosa concuerde con todo es que te creas el miedo insuperable que sufrió. Es decir, si tú crees que Rosa le tenía ese miedo a Albert, después todo encaja.
Hi ha totes aquestes imatges que dèiem també casolanes per humanitzar-la, per fer-la més familiar, i aquesta protecció de les filles. Hi ha també l'emoció. Al documental també podem veure com Rosa Peral s'emociona i mig plora, perquè ella explica que durant tot aquest procés...
Per la víctima plora?
No, per la mare, perquè se li ha mort la mare.
Que ja me dijo mi padre, ya no, yo llamé y a ver si se recupera y a ver si remonta y a ver, espérate todavía, que todavía...
Aquí s'emociona.
Pues es... Y nada...
I aquí s'acaba, diguem, la conversa en el que ella està explicant això que li ha passat a la mare, doncs que s'ha mort en aquest procés en què ella, doncs, l'han jutjat i ara està des de fa 6 anys a la presó. Per mi hi ha un gran personatge també del documental i del judici en si, que és el fiscal, el Fèlix Martín, que jo tinc la sensació, no sé si passa en tots els casos, però és com si aquest cas en concret se l'hagués pres a nivell personal. Hi ha una declaració que és de la conclusió final que fa el judici, que crec que val la pena que recuperem.
Rosa vive en un mundo alternativo que tiene unas reglas distintas al del resto de las personas. Para mí es una verborreica en potencia, es decir, se asimila a un charlatán de feria que intenta renderles un remedio de crecepelos que está formado por agua y jabón. Yo les digo una cosa, si estamos a solas 2 horas con Rosa o 3, es capaz de convencernos de que hemos sido nosotros quien hemos matado a Pedro. Esta es la señora Rosa Peral.
Clar, tu has estat a soles amb Rosa Peral. Bueno, a soles no sé, però...
Aviam, jo he estat 2 vegades amb Rosa Peral. Una, que va venir a La Vanguardia a explicar-me el cas de la pornovenjança.
Ho recordo, ens ho vas explicar.
Juntament amb la víctima, amb Pedro Rodríguez. I 18 dies després, doncs, aquell noi va aparèixer calcinat al maleter del seu propi cotxe al pantà de Foix, i després vaig parlar amb ella quan jo ja havia acabat, diguéssim, tota la investigació del meu llibre, ja tenia clar què és el que havia passat, i la vaig anar a veure a la presó per contrastar amb ella tots els dubtes que jo tenia. I sí que és veritat això que diu el fiscal, que arriba un moment que tu, si estàs amb ella i que et mira els ulls molt, molt atentament i que té una capacitat magnètica per acabar convencent-te, tu arriba un moment, doncs, que ets capaç de dubtar de tot l'any i mig que has estat de feina intentant trobar les proves.
Hi ha gent que té aquest poder,
té aquesta capacitat,
que et sedueix, sigui home o dones, i passa no només a nivell relació personal, sinó a nivell professional.
Sí,
hi ha autèntics seductors que
Bueno, és allò que et fas del seu equip, no? Ràpidament et poses de part seva, no? Però, clar, en aquest cas, i de fet jo crec que la setmana passada el Basté va entrevistar, quan vam entrevistar l'Úrsula Corberó, que també va venir l'advocat de la família de la víctima, ella explicava una cosa, i és que la Rosa Peral tota la vida s'havia sortit amb la seva gràcies a aquesta capacitat que té de persuasió. I ella es pensava que en aquest cas també li sortiria igual. Però clar, què passa? Que els Mossos d'Esquadra no són el teu amic a qui vols convèncer perquè et deixi la moto, et deixi el cotxe o el que sigui. Clar, els Mossos d'Esquadra es basen en unes proves, i tenien tantes proves que, bueno, la Rosa ja podia dir el que vulgui. I és més, va canviar tantes vegades de versió, per aquí sempre s'ha dit, no, és que la Rosa sempre ha mantingut el mateix. No és veritat. En un primer moment, el dia 5, és a dir, el dia 4 és quan troben el cadàver. Van a casa seva i li comuniquen que han trobat el cadàver del seu nòvio. Ella, pel que diuen els Mossos, els hi sobta aquella reacció tan freda. Però és que a dins de casa ja està dormint l'Albert López. Ja s'ha instal·lat, pràcticament. I l'endemà, ella va declarar als Mossos d'Esquadra, i aquí apunta. No apunta l'Albert López com apunta últimament. Apunta al seu exmarit. I a partir d'aquí, doncs ja...
Quan la trama de l'exmarit li falla...
Exacte.
Aleshores busca una altra nova trama.
Exacte.
Un tall més del documental que m'ha cridat l'atenció i que torna a ser altra vegada del periodista Carlos Quílez.
Yo no sé si lo hizo. Yo solo soy un periodista. Sí sé que a Rosa Peral no se la ha juzgado
justamente.
Què n'opines, Toni?
Hi ha un oient justament que diu: em va sorprendre molt l'exposició que va fer Carlos Quílez, com excusar-la i el tema de les filles, i et felicita per la, pel llibre.
Gràcies. Què em sembla el que diu el Carles
Quílez? Que no ha tingut un judici just, és a dir...
Doncs no deu haver vist no deu haver assistit al judici, perquè Rosa Peral ha tingut un judici just basat en unes proves que eren claríssimes i que ella no va saber contraposar. Ella tenia opcions d'explicar la veritat, no ho va fer, l'altre acusat tampoc ho van fer, i al final doncs van acabar condemnats, perquè era evident que tots dos estaven darrere d'aquest crim. I jo, sincerament, és que jo, mirant totes les proves que hi ha, quan sento doncs que parlen que ha estat condemnada injustament, jo és que no m'ho acabo de creure que ho puguin dir, però en fi, cadascú és lliure de dir el que vulgui, i el Carles Quílez també, òbviament.
Home, i tant. Reconcentrar.